Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'oli d'oliva verge es coneixia com a or líquid pels seus beneficis per la salut. L'expressió es pot aplicar també ara al seu elevat cost, el doble que fa uns anys i que l'està convertint en un article de luxe per a moltes famílies. L'oli d'oliva normal costava menys de 4 euros abans de l'escalada de preus, sobretot aquest passat mes d'agost, quan es consumia sense miraments i el verge extra valia doncs una mica més. Ara és difícil trobar una ampolla que baixi dels 8 euros en el primer cas i dels 10 o dels 11 en el segon cas. El preu de l'oli forma part del debat habitual ja en la societat. És el producte de la cistella de la compra que més ha pujat últimament i hi ha moltes persones que reconeixen que si això segueix així s'estan plantejant un canvi en els seus hàbits alimentaris. Els ciutadans reconeixen que les famílies amb menys recursos o amb fills són les que més ho noten i les que canviaran abans els seus hàbits. Uns altres comenten, mig en broma, mig en sèrio, que acabaran fregint els xuletons amb mantega, com els anglesos, per exemple. Les expectatives de cara al futur no són pas bones, almenys això és el que opinen els ciutadans amb els que hem parlat aquest matí i que d'aquí uns moments els escoltarem. La gran majoria creu que els preus continuaran pujant pel que diuen les notícies i que encara que l'any vinent s'aconsegueixi una millor collita, serà difícil tornar als valors que hi havia abans de l'escalada de preus. Alguns reconeixen que han tingut la temptació de fer apilament d'oli a casa per si es confirma que continuarà aquesta alça de preus. En realitat, alguns apunten que aquesta compra massiva ja l'havien fet abans de l'estiu passat i al poc temps es va encarir l'oli, amb el que ens va sortir, diuen alguns d'ells, doncs força bé aquesta jugada de comprar l'oli al mes de juny o a principis de juliol. El sector de l'oli atribueix la situació a la sequera, a una producció menor i també als costos més alts i esperen la pluja per a l'inici de la pròxima campanya que comença d'aquí a res, el mes d'octubre. A més, rebutgen les acusacions que hem escoltat els últims dies de la Organització de Consumidors i Usuaris sobre una suposada especulació amb els preus de l'oli d'oliva. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara amb el Marc Puerto explicarem més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest dimarts passa per...
Doncs avui comencem explicant que el director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha admès que el narcotràfic és un aspecte que preocupa especialment a Catalunya, ja que desmantellen una plantació al dia. Durant el 2022 es van efectuar més de 2.000 detencions relacionades amb aquesta activitat delictiva i les xifres d'aquest 2023 se situen en uns nivells similars. A més, també ha dit que la lluita contra les violències sexuals és una altra de les prioritats del cos i ha detallat que resolen el 81% dels casos denunciats. A tot això, també cal destacar que el jutjat de primera instància 54 de Barcelona no ha admès a tràmit la petició de Rosa Peral d'aturar cautelarment la difusió de la sèrie El cuerpo en llamas, que tracta sobre l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana. La magistrada argumenta que aquest assumpte l'ha de tractar al partit judicial de Vilanova i la Geltrú, on la condemnada vivia abans d'ingressar a presó. I un any i 8 mesos de presó, precisament, és el que hauran de complir els directius d'una empresa contractada per Endesa, que va assetjar una clienta vulnerable. El jutge ha considerat que ha quedat acreditada l'existència d'un modus operandi ideat pels responsables i executat també pels seus empleats, que incluïa intimidació. D'altra banda, la Policia Nacional també ha detingut un responsable del Museu de Figuerola del Camp i president, precisament, del patronat de la Fundació Privada Catalana per l'Arqueologia, l'Àngel Segarra, per exposar 37 peces arqueològiques d'origen il·lícit. El detingut està acusat com a presumpte responsable de delictes contra el patrimoni històric, receptació i sustracció de cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural. I de cara a la setmana que ve, també cal informar que Elite Taxi es mobilitzarà l'11 de setembre a Barcelona contra les sentències de l'ACO, l'Autoritat Catalana de la Competència, per boicotejar Uber i altres operadors. Tot això coincidint, per cert, amb la Diada de Catalunya. També avui acabem explicant que Andorra ha anunciat una suspensió transitòria de la inversió estrangera immobiliària. El govern andorrà també ha anunciat una taxa mínima del 10% per a aquestes operacions i la mesura es tramitarà en caràcter immediat amb l'objectiu que es debati i voti el dijous en el Consell Central.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb un temps força tranquil arreu de Catalunya. Aquest matí protagonismes per al sol i alguns núvols prims, molt baixos. Hem tingut un matí molt suau, migdia i una tarda estaran marcats pel temps càlid i també temperatures que van una mica més a l'alça. I sapiguem com està la xarxa viària hores d'ara amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. En general, domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la C12 i la TV-34-43 continuen tallades entre Amposta i Tortosa en tots dos sentits per inundacions. A l'AP7 hi ha 3 quilòmetres d'intensitat a Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, per un accident que ocupa el voral. I a la C-17 hi ha 1 quilòmetre de retenció per Parets del Vallès en sentit Granollers. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem amb una notícia que ens arriba ara mateix de les comarques de Tarragona, una notícia esperada pels afectats dels aiguats del passat diumenge a la zona del Delta de l'Ebre, sobretot a Alcanar. El govern central inclourà els municipis del Montsià afectats per les tempestes violentes en una declaració estatal de zona afectada per emergències de protecció civil que inclourà les regions de Madrid i també de Toledo. El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb el subdelegat de Tarragona, Santiago Castellà, han visitat Ulldecona, Alcanar i Santa Bàrbara aquest dimarts al matí. Prieto s'ha compromès a trobar línies de subvencions amb interior i política territorial que puguin ajudar a revertir els desperfectes causats per la dana de diumenge. Els alcaldes demanen el treball coordinat i conjunt del govern central i el govern català per reparar els danys, sobretot als camins rurals, on encara no s'ha cobrat els ajuts del temporal de l'any 2021. Aquesta és l'última hora que els municipis de la comarca tarragonina del Montsià, afectats per la gota freda del passat diumenge, que poden estar inclòs dins d'aquesta zona estatal afectada per emergència de protecció civil. En clau política, que és la notícia del dia, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja coneixen les condicions del líder de Junts i pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, per negociar una eventual investidura d'un dels dos polítics. L'expresident català reclama un acord històric amb amnistia, un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat i un mitjancer per negociar. Puigdemont ha posat sobre la taula aquestes condicions dirigides als dos grans partits, PSOE i PP, a opcions d'arribar a la Moncloa, i també els ha advertit que a dia d'avui no es donen les condicions per negociar. En aquest sentit, Puigdemont ha reclamat un procés seriós i honest. L'expresident català Yolanda Canales se sent fort i sembla que va a per totes. Veurem si manté aquest pols de màxims.
Carles Puigdemont manté el seu posicionament de màxims i fins i tot abans de negociar res, diu, s'han de donar determinades condicions que ara mateix, i segons ell, no es donen. Parla, per exemple, de l'aprovació d'una llei d'amnistia, perquè no va ser delicte ni l'1 d'octubre, ni la declaració unilateral d'independència, ni les protestes arran de la sentència del procés. Però també, diu, s'ha de reconèixer la legitimitat democràtica de l'independentisme o que hi hagi un mecanisme de verificació i seguiment dels acords presos, obrint la porta d'aquesta forma a introduir la figura d'un mediador internacional. Sigui com sigui, Puigdemont parla de la voluntat per part de Junts d'arribar a un acord que pugui ser històric i s'ha remuntat fins i tot al 1714. El seu partit, afegeix, està preparat per tot, també per una repetició electoral.
Estem preparats per si hi ha eleccions, sí, però també estem preparats per una negociació que pugui culminar amb un acord històric. La pregunta que ens hem de formular no és, doncs, si nosaltres estem preparats per una negociació, sinó si ho estan els dos grans partits espanyols. Si els dos grans partits espanyols estan preparats per negociar amb nosaltres amb tot el que representem, o senzillament volen sortir del pas.
I com no, s'ha fixat com un dels objectius la celebració d'un referèndum acordat. Només això, diu, pot substituir el mandat de l'1 d'octubre.
El poble català té el dret a fer realitat de manera democràtica la decisió que ja va prendre en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 d'esdevenir un estat independent en forma de república. I només un referèndum acordat amb l'Estat espanyol podria substituir el mandat polític de l'1 d'octubre.
Amb tot, com dèiem, Puigdemont diu que no es donen aquestes condicions, ara per ara, i per tant no té cap sentit precisar començar un procés de negociació si no s'ha creat abans el marc adient.
I el govern de la Generalitat fa costat a totes les condicions que acabem d'escoltar de Puigdemont per negociar una eventual investidura. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha sostingut la via de la negociació com la més efectiva i ha reclamat la unitat de l'independentisme, com t'explica el Pau Saïd.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegura que l'executiu català comparteix plenament les condicions exposades i ha celebrat que Junts opti per la via de la negociació que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sempre ha sostingut des del principi del seu mandat.
En nom del govern celebrem que ara sí Junts es decanti cap a la via de la negociació. Amb atenció, el president Puigdemont compartim plenament els objectius exposats i, per tant, creiem, considerem, el govern creu que hi ha ara una oportunitat d'or perquè l'independentisme uneixi forces i conjuntament forcem el govern espanyol cap a l'amnistia i cap al dret a l'autodeterminació.
Plaja subratlla la importància dels partits independentistes davant l'actual aritmètica parlamentària i veu una oportunitat d'or perquè Pedro Sánchez doni resposta a reivindicacions legítimes històriques. La portaveu també ha afirmat que ara toca al govern perdre la por i moure fitxa per negociar, ara que l'independentisme és més fort.
Els independentistes tenen els vots i Pedro Sánchez ha de decidir si els vol o si prefereix regalar el govern de l'Estat espanyol a la dreta més rància i a l'extrema dreta. És Pedro Sánchez, repeteixo, qui ha de perdre la por i qui ha de demostrar una voluntat real, sigui per convenciment o sigui per obligació, de seguir avançant en la resolució del conflicte polític.
A més, Patricia Plaja ha defensat que la negociació és la via més efectiva per resoldre el conflicte polític amb Espanya. En aquest sentit, el govern s'ha posicionat a favor de la trobar entre Puigdemont i Yolanda Díaz, ja que segueix sent una representant del govern espanyol malgrat la qualitat amb la que ha viatjat a Brussel·les i ha anunciat que l'amnistia només és el primer pas d'un procés gradual que cal fer per anar arrossegant el govern espanyol.
Hem escoltat fa uns instants a Carles Puigdemont, que ha parlat des de Brussel·les, el fugit de la justícia espanyola. Ho ha fet hores abans que l'Eurocàmera s'inauguri una exposició sobre el procés que organitza precisament Junts per Catalunya. Els organitzadors han hagut de retirar una urna de l'1 d'octubre després d'una denúncia del grup de Ciutadans alegant que la imatge no formava part del projecte que havia autoritzat la Cambra Europea. És així, Yolanda?
Serveis del Parlament Europeu han retirat la fotografia a primera hora del matí perquè ni Carles Puigdemont ni Toni Comín tenien intenció de fer-ho. Tot plegat s'ha fet a instàncies de Ciutadans, que va denunciar a l'Eurocambra que la imatge de la urna que es va utilitzar el dia del referèndum il·legal de l'1 d'octubre no havia estat aprovada pels serveis responsables del Parlament Europeu. Es va incloure després que s'autoritzés l'exposició, fet que per a l'eurodiputada de Ciutadans, Maite Pagaza Ortúndua, és una provocació més de l'independentisme que l'únic que pretenia era donar legitimitat a una qüestió que és il·legal i que atempta, recorda, contra els valors europeus.
Esta exposición estaba hecha con el objetivo de ir contra los valores europeos y de cargarse de legitimidad en algo que está lleno de ilegalidad. Efectivamente, Puigdemont, esto no es una novedad, había hecho trampa al Parlamento Europeo. Está acostumbrado a hacer trampa y salir bien.
Des de Ciutadans també recorden que les normes sobre les exposicions en l'Eurocambra exigeixen que no es contravingui la dignitat de la institució, ni ofenguin o contradiguin els valors sobre els que es fonamenta la Unió.
Gràcies, Yolanda. I sobre el que ha dit aquest matí el pròfug Puigdemont, amb les condicions que ha posat sobre la taula tant Alberto Núñez Feijóo com a Pedro Sánchez, doncs què hi diuen des del Partit Popular i també des del govern? Doncs mireu, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que el plantejament de l'expresident de la Generalitat, Puigdemont, per negociar un investidor diu que és inacceptable i també impossible. El que està demanant Puigdemont és que no hi hagi igualtat dels ciutadans davant la llei i que es benefici els que l'han incomplert. Ho ha dit aquest matí en roda de premsa al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el líder de Vox, Santiago Abascal. Feijóo ha avisat a Junts per Catalunya que si pretén exigir una amnistia al Partit Popular es poden estalviar mantenir una reunió per abordar la seva investidura. Feijóo ha instat també al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a rebutjar aquestes condicions i plantejar-se el seu posicionament sobre la investidura del Partit Popular. I el govern central, el govern de Pedro Sánchez, el govern en funcions, considera que l'expresident de la Generalitat ha obert una via al diàleg en la seva conferència aquest dimarts a Brussel·les. Fons de l'executiu apunten que abordaran aquest diàleg amb discreció i actuaran sempre dins del marc de la Constitució per enfortir la convivència a Catalunya. Pel que fa a l'encaix legal de l'amnistia que Puigdemont fixa com a condició prèvia a la investidura, altres fons de l'executiu central recorden que hi ha jurisprudència al Tribunal Constitucional sobre la necessitat de garantir la convivència, fet que, al seu entendre, pot passar per sobre de la interpretació d'algunes lleis que estan hores d'ara en vigor. Aparquem ja aquesta qüestió. Sempre hem dit, i canviem de tema, que l'oli d'oliva, verges, com or líquid pels seus beneficis per la salut. L'expressió es pot aplicar, també hores d'ara, al seu elevat cost, el doble que fa uns anys i que l'està convertint en un article de luxe per a moltíssimes famílies d'arreu de Catalunya. L'oli d'oliva normal costava menys de 4 euros abans de l'escalada de preus que es consumia sense miraments aquest oli, i el verge extra valia una mica més. Ara és difícil trobar una ampolla que baixi dels 8 euros en el primer cas i dels 10 o dels 11 euros fins i tot en el segon. El preu de l'oli forma part del debat habitual ja a la societat. És el producte de la cistella de la compra que més ha pujat últimament, sobretot el passat mes d'agost. Hi ha moltes persones que reconeixen que això, si segueix així, s'estan plantejant un canvi en els seus àmbits alimentaris. El Pau Said ha parlat aquest matí amb Ciutadans, t'explica com ho veuen.
L'escalada de preus de l'oli d'oliva no dona treva. El litre s'apropa perillosament als 10 euros i l'opció més barata es situa en els 8 euros. Un bé tan bàsic com l'oli s'ha encarit un 10% aquest mes, però acumula una pujada del 75% des del març. La situació ha arribat a totes les cases i algunes s'han hagut d'apretar el cinturó o canviar a l'oli de girassol per seguir cuinant. Per aquest motiu hem sortit al carrer a preguntar a la gent la seva opinió. Per la Judit, els preus d'una ampolla són excessius.
Desorbitats, la veritat. O agafaria un oli d'oliva de menys qualitat o alguna cosa així, sí, perquè 10 euros una ampolla és bastant heavy.
La Maria argumenta que són uns preus als que no s'haurien d'arribar per ser la collita de l'any anterior i no veu una millora de la situació.
Però em sembla que no hauria d'arribar a un preu tan alt si la collita és de l'any passat. Haurien de baixar-lo una mica, com la resta de productes. Sincerament, crec que no faran res, perquè si no l'han fet ja, ho veig una mica complicat.
En una situació diferent es troba el Marc, que creu que l'oli és indispensable per un estil de vida saludable.
Perquè l'oli és una de les coses que sí que miro molt, perquè al final l'oli d'oliva, i si és verge, doncs és salut, no? Si comparem amb l'oli de girassol, ja no dic a la Palma. És una barbaritat, és una barbaritat el que s'ha pujat, el que segueix pujant, però no m'ha fet canviar l'hàbit. Concretament amb l'oli no. Amb altres aliments potser sí, però amb l'oli no.
El Gerardo assegura que el preu seguirà pujant i combina l'oli d'oliva amb el de girassol.
Yo me imaginaba que estaba viendo yo las noticias que estaba a 8,50 y yo le decía a mi madre, mira que va a subir más, y mi madre decía, sí, hombre, y de ahí ya no baja. Y pues yo ya me imaginaba que estaba a 10 euros mínimo, va a subir el año que viene, ¿sabes? Bueno, yo consumo los dos. Utilizo el de girassol para cocinar y el de aceite de oliva para la ensalada.
La solució, a curt termini, cap més de que plogui, i a mig termini, establir una política clara de regadiu i de prevenció de les conseqüències del canvi climàtic.
Avui us estem explicant que l'oli d'oliva s'ha convertit les darreres setmanes en el que històricament va ser el paper de vàter en temps de pandèmia. La compra de garrafes d'oli durant el mes d'agost s'ha triplicat en relació amb els anys anteriors i ha deixat molts productors que venen directament a través de les cooperatives agràries sense existències. I això està passant, o està passant, o ha passat, quan tot just estem a un mes aproximadament que arribi l'oli nou de la nova temporada. D'aquesta crisi de l'oli, si podem parlar-ne així, la volem comentar amb el senyor Enric Dalmau, que és el president de la Denominació d'Origen Garrigues. Senyor Dalmau, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, les prestatgeries estan buides després que aquest juliol i agost la gent ha fet... ha acaparat moltes ampolles o què? Com està la situació ara mateix?
Sí, sí. Sí? Bueno, hi ha hagut com una psicosi, vull dir, aquí les cooperatives de la Sonia i Garrigues pràcticament poques ni queda que tinguin oli pel fet que bueno, tothom més o menys fa les seves previsions de ventes fins a final de campanya, fins a finals d'octubre. Resulta que totes aquestes previsions durant el mes d'agost en 15 dies s'han agotat totes.
Déu-n'hi-do.
Que van començar a sortir pues, els medis que no hi haurà que la qualitat que ve és molt fluixa i que segurament els preus pujarien, doncs, bueno, la gent ha agafat una psicosi i ha anat
acaparant, no?
Sí, realment és acaparar.
I les previsions de cara als pròxims mesos, què apunten? Que el preu de l'oli continuarà pujant o es mantindrà als nivells d'ara? Està entre 8,5 i 10 euros. Com ho veus?
Sí, a veure, jo penso... És difícil de dir perquè tampoc la collita que ve exactament la felicitat tampoc no ho sabem. Jo penso que els preus que ara en dia són alts, penso que aquests preus se mantindran, si pujaran més, no ho sé.
Yeah.
No crec que sigui ni bo ni pel consumidor ni pel productor.
Yeah. O el que sí que queda clar potser és que baixar no baixarà el preu, no? Això sí que no.
No, perquè, a veure, això és oferta i demanda. Vull dir, no hi ha altre tema. Si el preu, si l'oli ha pujat és perquè l'any passat la collita ja va ser un 50% del normal, però l'any passat encara hi havia un enllaç de vora mig milió de tonelades de l'any anterior. Enguany no hi és aquest enllaç. Clar, enguany tornem a tindre una collita que suposem que estarà sobre el 50% com a molt. Mm. I no solament aquí a Catalunya, perquè, clar, a Catalunya produïm un 3% de l'oli que està a Espanya, no?
Sí, sí.
La gran productora és Andalusia, que són els primers productors mundials, i Andalusia, doncs, estan com nosaltres.
Ho estan passant malament, també, amb aquest tema.
Sí, sí, no,
els que entenen de tota aquesta qüestió, d'aquest tema de l'oli, senyor Dalmau, diuen que hi ha dos factors que han passat factura al que és el sector, no? Molta calor d'una banda i molt poca pluja la primera i la tardor. Tot això ha fet una collita fluixa, baixa i preus cap amunt, no? És aquest un...
Sí, sí. Sí, perquè això és global. Els preus normalment són globals, amb poques diferències, i el que s'ha ajuntat és que tota la conca mediterrània bàsicament ha sigut sequera. La sequera ha sigut el que va fer que en un moment de la floració de l'arbre, pues, l'arbre no tenia força i la flor es va secar, i això vol dir pues, que ja no ha quedat cap oliva, però això ha passat a Catalunya, ha passat a Andalusia, ha passat a Itàlia, ha passat a Grècia, i clar, després això afecta molt a la producció mundial. Se calcula que com a molt separa un 50%, anant tot molt bé, no?
Clar. El ministre d'Agricultura, el ministre en funcions Luis Planas, va dir que l'única manera que baixés el preu, vostè ja ha dit que no ho veu clar que baixi el preu, és que plogui molt. Si tenim una tardor molt remullada, això què vol dir? Que podia baixar el preu de l'oli o com es deia abans, ha vingut a gastar-se per quedar-s'hi?
A veure, els preus de l'oli van més per la previsió de collita que no per la collita que hi ha, no? La previsió de collita és dolenta, per tant, per molt que plogui aquesta tardor, de quilos d'oli no en farem més. El que sí que està clar és que si ja plou aquesta tardor, això significa que la pròxima campanya pues, pot ser molt bona, perquè ja portem 2 anys molt dolents, pues, la pròxima campanya, si plogués una mica, pues, podria haver una collita molt bona, no? Però el que és ara per aquesta collita no creiem que els preus baixin. Mm-hmm. Tampoc no sabem si pujaran gaire, però que més o menys se mantindrà aquest nivell, suposem.
A l'alça, no? I el preu aquí a Espanya el tenim molt elevat, el preu de l'oli, en comparació fa uns mesos enrere. A la resta d'Europa l'oli espanyol també està al mateix nivell de preu, perquè hem vist alguna informació que apuntava a preus molt més barats a alguns països de la resta d'Europa. Això li ha sobtat o no?
A la pujada aquesta ha sigut aquest últim mes, O sigui, els preus més o menys anaven pujant, però realment la pujada forta ha sigut durant aquest mes d'agost, potser perquè s'ha vist que s'acabaven les existències, i aquí a Espanya, com que realment s'exporta molt i hi ha moltes comandes que s'han de servir, si el preu que sigui, doncs, bueno, s'han anat comprant la gent, les psicòsis de la gent també ha fet pujar preus.
Ja. Bueno, és una situació que tot va cap aquí, no? Ja, és com un bucle que es va fent cada cop més gros, no? I
sí,
això és un mal...
Sí, és un mal... Penseu que és molt problemàtic, sí, això, perquè al sector tampoc no li és sense bo. Per una part, el consumidor pues, pagarà l'oli car, però per l'altra part, el productor, com que no hi ha quilos, com que no farà oli, pues, tampoc no es guanyarà la vida. I el problema és aquest, que uns ho pagaran molt car i els altres no es podran guanyar la vida, i això pues, no és bo.
No és bo per ningú. Molt bé, Enric Dalmau, president de la Denominació d'Origen Garrigues, gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort, i que vagi molt bé la pròxima campanya de l'oli, que el preu s'estabilitzi o vagi una mica a la baixa, que ens aniria bé tots plegats. Gràcies.
Sí. Molt bé, gràcies a vosaltres.
Molt bé, hem parlat del preu de l'oli, és una bona excusa per fer una aturada, per escoltar unes bones recomanacions, per publicitat, i després coneixerem doncs, què opina la gent sobre la possibilitat avançada i puntualitzada després pel grup Volkswagen sobre la possible desaparició de Seat com a marca automobilística. T'ho explico d'aquí res, d'aquí 2 minutets.
En la ràdio...
Era la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando... Es mi móvil. Están sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera. Mucha gente.
La verdad que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvia.
El agua pasa por debajo de nuestra casa, tromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
Donde ha aparecido encaramado un árbol un niño de 10 años que había...
Lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias muy fuertes.
En la radio todo pasa en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de tres, SEAT no desapareixerà després que aquest dilluns unes declaracions del president del grup Volkswagen es malinterpretessin inicialment i donessin peu a una onada d'informacions que apuntaven al fet que la marca de Martorell podria tenir els dies comptats. El pla del fabricant alemany és reconvertir SEAT en una marca centrada en la mobilitat urbana que vendria patinets, scooters i altres serveis de mobilitat que estan en evolució o en un laboratori de proves actualment. No hi ha data per tots aquests canvis, però com veuen els ciutadans el fet que la històrica SEAT deixi possiblement de ser una referència com a marca de cotxes? Pere Parés, quin serà el futur del rol de SEAT dins del grup Volkswagen i, sobretot, com ho veuen els ciutadans?
El futur es dibuixa amb nom de Cupra. Aquestes van ser les declaracions del CEO de Volkswagen, Thomas Schaffer, que van incendiar ahir xarxes i mitjans. De cop, semblava que SEAT desapareixia. Però té matisos. Des de Volkswagen no es va trigar a aclarar que la marca no desapareix com a tal, que seguiran fabricant models de cotxes fins a final de dècada. I és que el 2030 és una data clau per l'automobilisme, perquè es pretén deixar enrere els cotxes de combustió. I SEAT, de moment, no té models que siguin totalment elèctrics. Les fàbriques de SEAT no tancaran, seguiran oferint feina. De fet, el cotxe elèctric Cupra Raval es fabricarà a Martorell. Això tranquil·litza molts ciutadans, mentre que no és suficient per altres.
Jo crec que mentre la gent que és de peu continuï tenint la seva feina i així...
A mi m'agradaria que se marcara la SEAT, perquè la SEAT és d'aquí, d'Espanya, no el grupo Volkswagen.
Me parece fantástico. Además, han presentado unos modelos increíbles deportivos. Van a pegar un subidón de calidad a la marca SEAT.
No, para nada. Digo, SEAT es una marca identitaria de España y debería estar ahora y siempre.
A ver, es un icónico, pero realmente sí evoluciona en otro tipo de... en el Cupra, ¿no? Me has dicho. Eso me parece bien.
És una època de canvi, de nous horitzons per a l'empresa automobilística. SEAT podria trobar el seu espai a la nova mobilitat urbana, fabricant patinets i motos elèctriques, àmbit en el que ja té experiència amb la seva marca SEAT Mo.
Molt bé, i arriba ja al final de l'estiu i apareix el que es denomina la síndrome postvacances. Menjar de manera sana, fer exercici o prendre amb positivitat són algunes de les recomanacions que se solen donar per a superar-ho, però la naturalitat i una actitud positiva de cara a aquest període és la millor manera d'afrontar-ho, segons ha explicat aquest matí la psicòloga Sara Barbero a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. Tornar a la rutina suposa un esforç de readaptació que dura, això sí, uns dies o una setmana com a màxim. Andrea Gavarró, quines altres pautes us ha donat la psicòloga avui?
Sara Barbero, qui explica que aquesta síndrome és més patida per aquells qui són molt perfeccionistes o no estan a gust a la seva feina, dona un seguit de consells per tornar a la rutina de la manera més saludable possible.
Antes estaba mucha calma, porque la vuelta a la rutina siempre nos viene bien a todos. Algunos pequeños consejos para sobrellevar esta vuelta es un poco vivir el aquí y el ahora, tener una actitud positiva, no anticiparnos, tenemos que hacer una pequeña organización, pero sin obsesionarnos, confiar en nuestra capacidad de adaptación. O sea, siempre ha llegado septiembre, siempre lo hemos hecho y siempre ha salido, o sea, que confiar en nosotros mismos. Seguir manteniendo los momentos de ocio y de tiempo para uno mismo. Es verdad que durante las vacaciones aprovechamos para hacer muchas cosas y dedicarnos a nosotros mismos y llega el trabajo, llega la rutina y nos olvidamos de esto. No, hay que mantener.
A més, manifesta que la síndrome postvacacional és un procés adaptatiu que costarà més o menys depenent de quant d'estressant sigui la nostra feina i quin ambient laboral tinguem. Barbero insisteix en que aquesta síndrome no s'ha de confondre amb una patologia com l'ergofòbia, la por irracional a tornar a la feina. La psicòloga, que fa èmfasi en quant de positiva és per nosaltres la tornada a la rutina, explica el motiu.
Las personas necesitamos unos ritmos como con cierta regularidad, ¿no? ¿no? Es como el dormir, pues necesitamos un horario, o el comer, ¿no? O sea, la vuelta a la rutina, la vuelta al trabajo, que es algo que se supone que nos gusta, que nos gratifica, es sano, es importante, nos sentimos realizados, nos sentimos bien, es un refuerzo positivo para la persona. Entonces, volver a la rutina, a nuestras rutinas, a nuestros ritmos, también es importante, igual que romperlos, o sea, igual que es importante tener vacaciones y romper este ritmo.
Entre d'altres mesures que destaca la psicòloga per combatre aquest estrès postvacacional, troben adaptar-nos als horaris i respectar els temps de descans dins la rutina. Cal dir també que generalment es tracta d'un problema transitori, però que si veiem que s'allarga amb el temps i no ens adaptem bé i encara patim tots aquests símptomes, hem de consultar un especialista.
I tu com et planteges o què has fet en aquest retorn a la feina i a la rutina del dia a dia després de les vacances d'estiu? Hi ha estratègies per a tots els gustos, com ha començat aquest matí el Pau Saiz.
Bona tarda, Montse. La tornada a les vacances implica en alguns casos una lleugera depressió postvacacional i la dificultat per tornar a la rutina. L'ansietat o pressió emocional que s'ha d'afrontar al readaptar-se a les tasques laborals després del període vacacional pot trastocar la productivitat de les persones i el seu benestar. Hem sortit al carrer a preguntar a la gent com ho fan per començar de la millor manera possible i si tenen algun consell personal. Pel David, la poca càrrega de treball pensant al següent punt són la clau.
Al reincorporar-me no tenemos una carga de trabajo muy grande, entonces el arrancar pues... está siendo bastante llevadero. Y luego mi truco es que vuelva a haber un puente. Entonces, es como que te da un poco de aire.
En canvi, a la Judit li està costant deixar enrere les vacances.
Molt dur, tant la veritat. No, jo crec que seguir la rutina i fes el que es pugui, perquè...
El Pasqual recomana un bon estil de vida per no trobar a faltar l'agost.
Relajarme, trabajar de forma relajada, no estresarme, hacer deporte, ir en bicicleta, nadar y luego por la noche salir.
La Sol porta dos días de treball, però de moment no li està costant.
No, a ver, llevamos dos días, ¿eh? El viernes tal vez te encuentre otra cosa, pero sí, ir al gimnasio. O sea, empezar ya pronto por la mañana, ir al gimnasio y eso ya como que me activa.
Prendre's les coses amb calma és indispensable pel Marc.
Sincerament, jo intento prendre'l molt en calma. Ja sé que a vegades hi ha feina, que hi ha estrès, però intento relativitzar, sobretot a l'inici de les setmanes.
Finalment, la mentalitat és tot pel Víctor.
Bien, cuesta, pero bueno. Adaptant 3 dies antes ya te vas mentalizando, ya te vas preparando y ya está.
Ja ben entrats al setembre, arriba la rutina per quedar-se i un bon humor és fonamental per no recordar més les vacances i centrar-se en el present.
Molt bé, i ara t'explico que a Espanya el 17% de la població utilitza el lents de contacte i als Estats Units són uns 40 milions els usuaris. D'aquests, el 20% les llença pel vàter o també per la pica. Això significa que a l'any arriben a les plantes de tractament d'aigües residuals uns 2 milions i mig de lents, el que provoca una situació que és molt més que preocupant. A Catalunya es vol evitar pràctiques com aquestes que castiguen molt el medi ambient. Marc Puerto, qui ha posat la primera pedra?
Sí, per això el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, juntament amb altres entitats, han posat en marxa una campanya amb el lema de «Els peixos no necessiten lents de contacte» per conscienciar de la importància de no llançar-les per lavabo o per la pica, ja que incrementa encara més el nombre de microplàstics als nostres oceans, generant així també un gran perjudici a l'ecosistema marí. Un tema del que hem parlat amb el president del Col·legi, Joaquim Grau.
Cada cop ja es generen més rebutjos, això està clar que perjudica tot el que és el clima en general, i una forma de conscienciar els usuaris i també els propis òptics optometristes és a través del reciclatge.
Un problema de residus que majoritàriament en aquest cas ve donat pel simple desconeixement de la gent. D'aquí el motiu d'impulsar aquesta campanya i d'explicar com hauria de ser el reciclatge d'aquestes lents.
Els usuaris el que s'enduen és una caixa que és una caixeta de cartró amb unes instruccions d'ús, que és un trosset de paper. Hi ha un blister, aquest blister és d'un sol ús, que és un blister de plàstic amb un paper d'alumini que el que fa és que sella completament el producte perquè ve esterilitzat amb autoclau i amb la lent de contacte a dintre, amb la qual aquí tindríem com tres productes diferents a l'hora de fer el reciclatge. Un primer reciclatge seria tot el tema del paper cartró, que això aniria al contenidor blau. Tenim el blister d'un sol ús, que aniria al groc, que seria el tema dels plàstics, perquè el blister és de plàstic i el paper d'alumini també va en el groc. I llavors la lent de contacte en si, que quan es desetja, va a la resta, és la fracció resta.
Tot plegat, doncs, un reciclatge que, òbviament, és més costós, però essencial, ja que el 90% dels animals tenen problemes per culpa de la contaminació.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final ja d'aquest informatiu migdia. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, com sempre, Esports Cope puntualíssims, i avui amb dos noms propis, que són el mateix nom, els Joaus, sí. No? Eh?
Els Joaus o Joao al quadrat, que és com sí, és la fórmula que utilitza el Barça a les xarxes socials des del divendres passat.
Joao al quadrat.
Joao al quadrat, sí. Ben. I avui dedicarem la portada d'Esports Cope a parlar d'aquests dos futbolistes, Joao Félix, Joao Cancelo, que s'han rebaixat el sou per venir a jugar al Barça i que arrosseguen també el cartell de futbolistes amb una personalitat complicada. Avui estarem a Portugal per veure què ens expliquen des d'allà. També parlarem del retorn de Sergio Ramos al Sevilla per una temporada. És un retorn també polèmic. Va marxar fa 18 anys al Real Madrid amb polèmica. Hi ha un sector de l'afició del Sevilla que encara no li perdona. A l'Espanyol avui entrenament de portes obertes. Es confirmen les lesions de Keita Balde i de Brian Olivan, tots dos amb problemes al bíceps femoral. Al Girona, Quique Cárcel ha fet balanç del tancament del mercat. En bàsquet tenim en marxa els quarts de final del Mundial, ja sense Espanya. Sèrbia s'ha classificat ja per semis. Està en joc el partit entre Estats Units i Itàlia. També parlarem de tennis, dels quarts de final de l'Open USA. El Caral jugarà contra Zverev i de la Vuelta, que avui tenim la novena etapa, una crono individual a Valladolid.
Molt bé, tot això, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Ja els hi donarà temps, Carles Lozada.
I els hi sobrà temps, encara.
Montse, quan arribin les 4 de la tarda haurem de callar.
Sí, efectivament, són els pitos.
Arriba de Aro i Cisneros, que són els que controlen la tarda.
Molt bé.
Montse Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
A les 7 en punt, l'Interna Cope Catalunya i Andorra. A tu t'agrada l'or líquid, que és conegut l'oli d'oliva verda?
M'encanta. De fet, em poso oli a la cara. Per això tinc aquesta cara cada dia que vinc a la COPE. Però ara sí, ens hem de posar seriosos perquè l'escalada de preus de l'oli d'oliva, com deies, continua a l'alça. La verema comença a Catalunya amb una previsió de collita de fins al 30% menys, això encareix el producte. I atenció, que això ha fet que els supermercats estiguin en peu de guerra. Per què? Perquè ha augmentat el robatori d'oli d'oliva verge. Aquest or líquid,
or.
I buscarem solucions i parlarem amb una empresa líder en el sector d'antifurs i explicar una mica com ho fan o com no han de fer per no poder
és impactant
robar.
En el súper veure les ampolles d'oli d'oliva verge, que amb aquelles grapes de màxima seguretat. I parlaràs també de què més? Del tema del retorn a la feina,
efectivament,
no?
Efectivament, parlarem de la tornada a la feina. Sempre és important l'ossada d'un bon ambient, és essencial per combatre la síndrome postvacacional i en parlarem amb el coordinador de la Secretaria de la Salut Laboral d'UGT. I atenció, perquè avui, si passeu per Plaça Universitat, vereu un plat gegant. És un plat que han posat la gent de l'ONG Educo per parlar de que el sistema de beques menjadors de Catalunya no garanteix l'accés de tota la infància vulnerable al menjador.
Molt bé, adéu-siau.
Gràcies.